Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Bon dia, Lloret de Mar. El torneig de bàsquet infantil Globàsquet torna al 2007, aquí al 2017, volem dir, aquí a Lloret, amb prop de 2.000 participants d'arreu del món. Lloret de Mar serà la seu per segon any consecutiu del torneig internacional Globàsquet, un projecte destinat a fomentar la formació de joves esportistes en el món del bàsquet. En aquesta segona edició, que es durà a terme del 8 al 13 d'abril del 2017, s'ha ampliat el nombre de grups i, a més, hi haurà competició femenina per primera vegada. Els participants seran nens i nenes de 12 a 14 anys a les categories infantil i mini. De moment hi ha 92 equips confirmats d'arreu del món, però l'organització espera arribar als 150. Això suposarà unes xifres de prop de 2.000 jugadors. Entre els conjunts que formaran el torneig hi ha entitats d'alt nivell com el Barça, el Baskonia, l'Uni Girona i el Fenerbahçe turc. La presentació va tenir lloc ahir a l'Ajuntament. En uns minuts escoltarem les declaracions de l'alcalde d'Olsat, d'un dels organitzadors, Joan Ramon Muro, ja ho diem bé, i de Pau Ribas, del Barça, que és un dels ambaixadors del Globàsquet. I si aquesta és la notícia positiva, la negativa des del punt de vista esportiu és que Audi deixa fora Miguel Molina de la seva plantilla de pilots oficials per al DTM del 2017. També en parlarem avui en el Bon Dia, Bona Hora. Som a dimarts, dia 13, coneguem la resta de continguts del programa d'avui amb el nostre company Josep Altafulla. Molt bon dia, Josep.
Bon dia, Rosa. Explicarem en format breu que Jaume Dolçat, l'alcalde, protagonitzarà aquest vespre el sopar col·loqui que organitza el Club d'Economia a Lloret, en què l'alcalde pronunciarà una ponència sobre els sectors econòmic i turístic del municipi. També entrevistarem l'actor Josep Julien, que interpretarà un monòleg interior sobre el bé i el mal en clau de road movie. Serà a El Bon Lladre, que es representa aquest divendres i que tanca la temporada del Lloret Spy Off. L'obra es representa a dins del pub Jerry's. Més d'un centenar de nens d'entre 5 i 12 anys actuaran aquest dimecres en el tradicional concert de Nadal. A partir de les 7 de la tarda en el Teatre Municipal es podrà gaudir dels temes nadalencs que interpretaran els alumnes de l'Aula Municipal de Música i de l'Escola 6 Cordes. En parlarem amb el coordinador de tot plegat, Josep Soto. Ja a la segona part parlarem d'una exposició que es troba al Museu del Mar i que mostra com ha canviat la platja a Catalunya. Es pot visitar durant tot aquest mes de desembre i, de fet, també tot el mes de gener. Els detalls els donarà Anna Fuentes, directora de Patrimoni Cultural. I per acabar ens acostarem a una interessant xerrada que es fa avui a la Casa de la Cultura per tal de conèixer el treball de les dones en el món cinematogràfic. Aquesta és l'objectiu, aquesta xerrada, objectiu principal del projecte La Dimensió Poc Coneguda, Pioneres del Cinema, creat per Ingrid Guardiola i Marta Sureda. Entrevistarem a la segona ponent.
I un dia més sortejarem un dorsal per participar a la cursa de Nadal. Serà per la primera persona que truqui aquí a la ràdio. El telèfon, el recordem, és el 972 37 23 93. Res més, comencem l'informatiu matinal de la ràdio de Lloret de Mar, amb Moisés García a la producció i qui us parla, Josep Altafulla i Rosa Giral.
Bon dia, bona hora.
Pràcticament a les 8 i 4 minuts del matí, el primer titular informatiu que busquem en el Bon Dia, Bona Hora és el de la previsió meteorològica. La informació, la crònica, és de Miquel Bernis. Bon dia.
Bon dia, Rosa. Comencem aquest dimarts amb temperatura una mica més alta que ahir, al voltant de 11 graus ara mateix a Lloret de Mar. Les boires continuen instal·lades a l'interior, però també aquesta nit s'han format alguns intervals de núvols baixos més aviat esporàdics en sectors de la costa. En tot cas, probablement s'aniran desfent al llarg de les primeres hores de la jornada. Avui esperem un dia calcat als anteriors, sent domini del sol, pràcticament sense núvols i amb temperatures que al migdia rondaran al voltant dels 15 graus. Per tant, a un ambient que no canvia, un temps que no canvia, una jornada més. Tampoc ho farà demà, però sí que esperem novetats cada cop més clares en els mapes del temps a partir de dijous i divendres, sobretot. Atents perquè la borrasca de llevant, que vam començar a parlar-ne ahir, que ens podria afectar al llarg del cap de setmana i l'inici de la setmana que ve, va guanyant credibilitat en els mapes del temps i sembla que entre dissabte, diumenge i dilluns tindrem, per tant, pluges pràcticament a tot Catalunya i per tant també a la Selva Marítima, dissabte encara de forma bastant irregular i entre diumenge i dilluns probablement més continuades i més abundants. Bastantes possibilitats que tinguem pluges de més de 20-30 litres per metre quadrat al llarg d'aquesta segona tongada entre diumenge i dilluns, i a més seran unes pluges acompanyades de vent de mar important, llevantada significativa la que tenim a la vista doncs, abans de Nadal, el temps que s'ha d'embolicar entre, insistim, el cap de setmana i sobretot l'inici de la setmana que ve. Pel que fa a temperatures, aquest canvi no està clar que ens hagi de portar una gran novetat pel que fa a masses d'aire. Més aviat hauríem de seguir amb temperatures similars. Lògicament, si s'hi afegeix el vent, l'ambient es farà una mica més fred al migdia, però en canvi una mica menys destacablement hivernal a la nit.
Gràcies, Miquel Bernis, per tota aquesta informació. Les 8 i 6 del matí estem en directe a la ràdio de Lloret de Mar. Repassem portades d'avui dimarts, dia 13 de desembre del 2016, i comencem amb la premsa comarcal. Al Punt Avui, a la primera pàgina, l'obre amb aquest titular: un incendi destrueix el magatzem de la sala Las Vegas. El foc va calcinar l'interior de la nau de 84 metres quadrats i hi ha perill que s'ensorri. L'incendi només va afectar un dels camerinos de la sala de ball de Sant Feliu. Més temes de portada: les campanes a les campanes tornen a repicar per la Universitat de Girona. Ahir es va celebrar a la plaça de Sant Domènec la festa per commemorar el 25è aniversari de la universitat. Més titulars: mor un escalador al gra de Fajol Petit. El jove de 27 anys i veí de Barcelona estava sol quan va tenir l'accident. L'aeroport de Girona fa 3 mesos que perd passatgers. El novembre ha tingut un 20% menys usuaris que el mateix mes del 2015. Una via per travessar amb bici al Pla de l'Estany és un altre dels titulars de portada del Punt Avui, que també diu que el municipal de Girona oferirà dues grans òperes. I per acabar, també diu que el gironí Òscar Pérez estrena La millor opció. Anem ara amb el diari de Girona, amb la seva portada, amb aquest titular: l'exèrcit respon a les mocions antimilitaristes que seguirà fent maniobres. La Diputació de Girona i els ajuntaments de Castellfollit de la Roca i de Salrà van sol·licitar que cessin els exercicis fora de la base de Sant Climent. D'altra banda, Bonet afirma que la Universitat de Girona és un valor de progrés gironí als seus 25 anys. El rector reunirà avui a Madrid amb el secretari d'Estat del Parc Científic i Tecnològic. També diu el diari de Girona que crema una nau a Sant Feliu de Guíxols. L'incendi es va afectar al magatzem adjacent de la sala de festes de Las Vegas, situat en el moll, i els tècnics municipals estudiaran ara si cal enderrocar-lo. D'altra banda, el fabricant gironí de panells sonars també sol a mans d'un grup britànic. L'aeroport enceta la pitjor temporada d'hivern de l'era Ryanair. Mor un escalador de 27 anys en precipitar-se per una paret del gra de Fajol Petit a Vallter. I d'altra banda, el govern desenvoluparà mesures perquè la jornada laboral s'acabi a les 6 de la tarda.
Altres titulars que avui destaca la premsa escrita són els següents. El Periódico ofereix en primera plana: el transport públic de Barcelona no pujarà el 2017. A El País llegim: el govern planteja que la jornada laboral acabi a les 6 de la tarda. El Mundo titula: Santa Maria proposa al PSOE un pacte davant el desafiament sobiranista. La Razón: els càrrecs del Partit Popular passaran control pels militants. El diari Ara obre amb la notícia: l'Estat rescatarà les autopistes radials de Madrid. I finalment, La Vanguardia avui destaca que la CUP desafia el govern i demana la dimissió de Jané.
I seguim repassant titulars de portada, en aquest cas de la pàgina web 324.cat. En destaquem 5. Els 3 detinguts investigats per cremar fotos del rei declaren aquest matí a Madrid. Carles Puigdemont assegura que el procés no l'aturarà un simulacre d'operació de diàleg. Mariano Rajoy convoca la conferència de presidents autonòmics el 17 de gener en el Senat. El govern espanyol admet que rescatarà les autopistes en fallida. I per acabar, Fàtima Báñez vol que la jornada laboral acabi a les 6 de la tarda.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa:
s'ha convocat un procés selectiu per cobrir una plaça d'arquitecte tècnic. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, als baixos de l'Ajuntament, fins al dijous 15 de desembre. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden recollir a l'OIAC o consultar al web de l'Ajuntament, lloret.cat.
Des del 1953, a la platja de Fenals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta 100% mediterrània. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fenals, obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Agafo el cotxe i de sobte el motor em falla. Penso, tinc el dia perdut? No. El que tinc és l'assegurança d'auto del RAC.
Gràcies a la nostra àmplia flota de vehicles taller, resolem al moment el 90% de les avaries perquè puguis continuar el viatge. Contracta la nostra assegurança d'auto i si no has tingut cap multa l'últim any, t'estalviaràs 100 euros. RAC, hi som per ajudar.
Informa't d'aquesta promoció a l'oficina del RAC de Lloret, a l'avinguda Vila de Blanes, a la benzinera Cepsa, o al telèfon 972 36 37 63.
Vine a tastar la nova carta renovada de la Iguana o a gaudir d'una copa en un ambient immillorable. Si vols celebrar el teu aniversari o el teu sopar d'empresa, a la Iguana tenim menús per a grups a partir de 18 euros. Vine entre setmana i deixa't seduir pel nostre menú diari a 10 euros amb 50. Ens trobaràs al carrer Grau número 2 de Lloret. Telèfon 972 36 45 77. Obert tot l'any. La Iguana, l'ambient més canalla de Lloret.
La Residència Continental us ofereix les seves noves instal·lacions i la inauguració d'un nou servei com a centre de dia. A més, tindreu la possibilitat de gaudir de tot tipus de serveis personalitzats, fisioteràpia, psicologia, medicina i una cuina de mercat totalment casolana. Tot pel benestar dels nostres avis. Per a més informació, visiteu el web o Facebook de Residència Continental Lloret de Mar o contacteu als telèfons 617 27 66 02 o 972 37 19 21. Residència Continental. Millorem pel nostre poble.
Clínica Fenals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fenals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafenals.com o solicita una visita gratuita al 972-3643-28. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanes 162, Bajos. Clínica Fenals, la mejor opción en medicina estética.
Concert de Nadal a la parròquia de Lloret de Mar, amb cançons i temes nadalencs. El dissabte 17 de desembre a les 9 del vespre.
Comptarem amb la coral Alba de Prima, amb la direcció de la mestra Esther Ramos, i la Unió Coral Lloretenca amb els cors infantils i juvenils, amb la direcció del mestre Manel Alzina, i la participació de l'organista Sílvia Castillo tocant l'òrgan antic.
Organitza l'Associació d'Amics de la Música de Lloret de Mar i la parròquia de Sant Romà. L'entrada és gratuïta per a tots. Concert de Nadal a la parròquia de Lloret de Mar, el dissabte 17 de desembre a les 9 del vespre. Us hi esperem.
L'Associació Espai Setè Art presenta les estrenes de cinema comercial al Teatre de Lloret.
El dimarts 13 de desembre a les 6 de la tarda, projecció de El. I a les 9 del vespre, projecció de Como Reines.
Venda d'entrades al Puntet i al Disclub. I una hora abans de la projecció a la taquilla del cinema. Preu de les entrades, 5 euros els dies laborables i 6 euros els dissabtes i festius. 4 euros amb el carnet de la Llar de Jubilats de Lloret. Associació Espai Setè Art.
Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, és temps de tertúlia. Les converses sobre els temes que més preocupen a la ciutadania de Lloret. Una xerrada distesa amb l'opinió dels convidats. Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, escolta la tertúlia ciutadana a la ràdio de Lloret de Mar.
Torna a escoltar el programa a la secció a la carta del web novaradiolloret.cat.
Per estar ben informat, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un Un quart de nou en punt del matí obrim la primera part informativa del Bon Dia Bona Hora per parlar de temes esportius. Lloret de Mar serà la seu per segon any consecutiu del torneig internacional Globàsquet, un projecte destinat a fomentar la formació de joves esportistes en el món del bàsquet. En aquesta segona edició, que es durà a terme del 8 al 13 d'abril del 2017, s'ha ampliat el nombre de grups i, a més, hi haurà competició femenina per primera vegada. Els participants seran nens i nenes de 12 a 14 anys a les categories infantil i mini.
De moment, hi ha 92 equips confirmats d'arreu del món, però l'organització espera arribar als 150. Això suposarà unes xifres de prop de 2.000 jugadors. Entre els conjunts que formaran el torneig hi ha entitats d'alt nivell com el Barça, el Baskonia, l'Uni Girona o el Fenerbahçe turc.
Durant la presentació feta aquest dilluns a l'Ajuntament, l'alcalde de Lloret, Jaume Dolçat, ha considerat que és important apostar per aquest esdeveniment. Creu que es convertirà en un dels més importants d'Europa.
Això acabarà sent un gran referent, un torneig referent a Catalunya, a Espanya i a Europa de bàsquet per gent jove, a més molt ben acompanyat d'altres activitats. Per tant, hem de fer-hi una aposta estratègica, així ha estat, i avui en dia, com dic, les dades parlen per si soles. Ens parlaven de la previsió, tenim 92 equips confirmats, la previsió és arribar a aquests 150, 1.800 participants, gairebé 2.000 acompanyants, són les xifres que estem moguent actualment, on creiem que ens mourem.
Globàsquet va més enllà de la competició, també aposta per la formació i al llarg dels 6 dies es realitzaran jornades formatives per jugadors i pares. Josep Ramon Muro, organitzador de Globàsquet, destaca que és molt més que un projecte esportiu.
Tornejos de bàsquet segur que tots en coneixeu i en trobareu molts més. I de fet, aquí a Lloret se'n fan de futbol, se'n fan propers, se'n fan de molts altres. Nosaltres hem fet un projecte que són 6 dies de durada, en el qual, durant aquests 6 dies, a part de l'activitat esportiva, durem a terme clínics que estan confirmats. Penseu que cada matí hi haurà un clínic de 12 a 1 del migdia i cada dia per la tarda dels 6 dies també farem una conferència enfocada sobretot als pares i als infants.
Globàsquet compta amb dos ambaixadors de luxe, els jugadors professionals Pau Ribas del Barça i Leonor Rodríguez de l'Uni Girona. El blaugrana dona importància a l'experiència que viuran els participants.
Com a jugador professional sí que viatges, veus món, tens unes experiències molt bones que quan ets petit doncs, no les has pogut viure i estaves tota la temporada esperant doncs, aquest tipus d'esdeveniments, no? Tornejos que et permetien anar a l'estranger, jugar contra equips de tot el món, és com una experiència dins del bàsquet, no? I bueno, gràcies a Globàsquet i a Lloret doncs, podem fer un gran torneig aquí.
A banda del Globàsquet, l'equip de govern ha donat a conèixer l'impacte econòmic de l'esdeveniment esportiu i de tots realitzats durant el 2016 a Lloret. S'ha calculat que la destinació ha comptat amb un impacte de prop de 700.000 euros i per al 2017 s'espera doblar aquesta xifra.
Aquest any es tancarà amb prop de 250 esdeveniments esportius que hauran portat aproximadament uns 50.000 participants.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I si Globàsquet és la cara positiva, doncs la cara, volem dir, d'aquesta notícia o d'aquesta plana esportiva que expliquem avui en el Bon Dia, Bona Hora, la negativa és que Audi deixa fora Miguel Molina de la seva plantilla de pilots oficials per al DTM del 2017. El pilot de Lloret feia 7 temporades consecutives que participava en el prestigiós campionat alemany de turismes.
Audi ha publicat aquest dilluns la seva plantilla de pilots per al DTM 2017, el campionat alemany de turismes. La principal novetat ha estat la reducció de 8 a 6 cotxes per marca en la pròxima temporada. En conseqüència, el pilot de Lloret de Mar, Miquel Molina, n'ha estat el principal perjudicat i ha quedat fora d'Audi.
Molina competia en el DTM des de l'any 2010 i va ser el primer pilot espanyol a guanyar una cursa en aquesta competició i acumulava 87 curses, 4 victòries, 7 podis i 6 pole positions.
El pilot de Lloret de Mar ha fet una notable temporada amb 2 victòries, una pole i una tercera posició, però la incorporació de Luic Duval, fins ara l'equip de resistència d'Audi, i l'ascens a pilot oficial de René Rast, ha sentenciat Molina. Els altres 4 pilots de l'escuderia seran Ekström, Rockefeller, Green i Müller.
Bon dia, bona hora.
Les 8 i 20 del matí, canviem de tema. Jaume Dolçat protagonitzarà aquest vespre el sopar col·loqui que organitza el Club d'Economia de Lloret, en què l'alcalde pronunciarà una ponència sobre els sectors econòmic i turístic del municipi.
L'esdeveniment, que és reservat als socis del Club d'Economia, es du a terme cada any per aquestes dates com a cloenda del 2016. A més de l'alcalde, hi assistiran, entre altres personalitats, Enric Dotres, president del Gremi d'Hostaleria de Lloret, i Cristina Cabanyes, presidenta de l'entitat.
El sopar col·loqui que presenta el periodista Josep Puigbó comença a 8:45 del vespre i es du a terme a l'Hotel Guitar Central Park. Deu minuts i arribarem a 8:45 del matí. Seguim avançant amb més continguts informatius del Bon Dia, Bona Hora. Parlem ara de teatre. Un monòleg interior sobre el bé i el mal amb clau de road movie. Això és el que es podrà veure al Bon Lladre, que es representa aquest divendres i que tanca la temporada de Lloret Espaiof. L'obra es representa a dins del pub Gerris.
L'actor Josep Julien, conegut per les seves aparicions a sèries de televisió com La Riera, El cor de la ciutat o Cuéntame, estarà sol davant del públic i interpretarà un potent text irlandès de Conor McFerron que farà que els espectadors riguin i s'emocionin alhora amb les vivències del personatge.
El Bon Lladre es podrà veure aquest divendres a partir de les 9 de la nit en el pub Gerris. Queden molt poques entrades a la venda que valen 8 euros. Parlem amb l'actor Josep Julien, que tenim al telèfon. Molt bon dia.
Ei, què tal? Bon dia, com esteu?
Com pot ser algú un bon lladre si robar és un delicte?
Bueno, doncs aquesta és la pregunta, diguéssim, la premissa de la qual parteix la funció i que a través d'una peripècia d'aventures i de, en fi, de tota una sèrie de coses que li passen en el personatge, intenta avançar, diguéssim, en aquesta dicotomia, en aquesta mena de debat moral que planteja la funció. No és una funció en absolut, no és un cunyàs filosòfic, no vull pas induir a ningú que pensi això, sinó que al contrari, a través de la història d'aquest pobre perdedor situat a la Irlanda dels anys 80-90, doncs fem un viatge a través d'aquestes disquisicions que tu em preguntaves. No és una pregunta fàcil de respondre. Hauran de venir a veure la funció per veure si se'n surten per ells mateixos.
En quin sentit l'obra és una road movie?
No una road movie, no. Seria més aviat una road play, no? Perquè no és una pel·lícula, sinó que és una funció de teatre. El que sí que és veritat que veu molt de referents cinematogràfics i que el personatge central, el protagonista del monòleg, doncs, en un moment donat de la funció, molt al començament, passa per una situació que l'obliga a escapar-se amb cotxe a través de la illa d'Irlanda, perseguit per la policia i per una sèrie d'enemics que s'ha fet de cop sense pretendre-ho. I això dibuixa, diguéssim, la clàssica estructura de la road movie, que és una pel·lícula de carretera, no? Ells van passant pobles, ciutats, paisatges, i els hi van passant coses a mesura que el viatge aquest a través de l'illa avança i que d'alguna manera també el viatge interior del personatge corre paral·lelament a aquest.
El text l'ha escrit un autor irlandès i en aquest cas representes l'obra en un pub que és irlandès, aquí a Lloret.
Sí. És una obra que ens permet explicar-la en molts formats diferents. L'hem fet en teatres i també l'hem fet durant molt de temps en bars. Ara, tot just ahir vaig acabar una temporada que estava fent al Teatre Romea de Barcelona, però en comptes de triar l'escenari per fer-ho, vam triar el bar de la cafeteria del Romea i l'experiència ha sigut positivíssima, fins al punt de que amb la gent de Lloret, quan ens van proposar de venir a fer la funció, els vam plantejar si existia la possibilitat de trobar algun espai similar a aquest, amb la sort de que va sorgir aquest espai, aquest pub irlandès, on ja el vam anar a visitar i on la funció calçarà perfectament. Vull dir que la gent que vulgui venir sàpiga que veuran l'entorn que garanteix la millor recepció per aquest text.
Entenem, doncs, que en aquest cas l'espai és molt important, també, no?
És important, esclar. L'obra es situa en un bar, el punt de partida de l'obra és el personatge que arriba en el bar on va començar tot fa molts anys. Han passat ja una colla d'anys i comença a explicar el que va passar des del lloc on la història va tenir inici. Vull dir que el fet de que es pugui produir la funció en un bar és ideal en aquest sentit. És millor impossible, diguéssim.
El fet de tenir el públic tan a prop, què representa per tu a l'hora de fer un monòleg com aquest?
No, per mi és una experiència molt intensa, francament, diria. Després d'un mes seguit de representacions del Romer amb el públic pràcticament a un metre, me n'adono que d'alguna manera ens hem inventat un gènere, que és com el teatre de proximitat total. O sigui, no és un teatre de proximitat a l'ús, sinó que és realment proper. Vull dir, podem explicar aquesta història d'alguna manera interpel·lant a l'espectador amb la mirada, dirigint-nos directament als seus ulls, esperant no la seva resposta verbal, però sí d'alguna manera la seva adquiescència amb tot el que es va dient, assegurant-nos de que la comprensió existeix, de que respirem junts, públic i jo, i en aquest sentit l'experiència és d'una alta volada. Està molt bé, està molt bé. Sí, sí.
En aquestes totes representacions que has fet, quines són les reaccions del públic habituals durant l'obra?
Són diferents. Hi ha dies que l'obra, a través de la respiració del públic, es converteix en una comèdia, i d'altres que no saps com es tradueix en un drama, i de vegades la gent tàcitament, sense parlar-ho entre ells, es situen en un gènere i altres vegades en un altre. La funció els conté tots, conté gènere, conté drama, conté comèdia, conté drama, vull dir, però l'espectador d'alguna manera tria, i pel camí que ells trien és per on transitem durant l'hora i tres quarts que dura plegat.
Doncs Josep Julien, ha estat un plaer parlar amb tu. T'esperem aquest divendres per representar el Bon Lladre en el Pub Gerres a partir de les 9 de la nit. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Al contrari, gràcies a vosaltres. Allà estarem. Us espero.
Bon dia, bona hora.
Tres minuts i arribarem a 9:15 del matí. Més d'un centenar de nens d'entre 5 i 12 anys actuaran aquest dimecres en el tradicional concert de Nadal. A partir de les 7 de la tarda en el teatre es podrà gaudir dels temes nadalencs que interpretaran els alumnes de l'Aula Municipal de Música i de l'Escola Sis Cordes.
Uns minuts abans, fora del recinte, també hi haurà una batucada a càrrec del Col·legi Pere Torrent. Els alumnes posaran en pràctica davant del públic tot allò que han après en aquests últims mesos. L'entrada pel concert és gratuïta, però cal recollir la invitació de manera prèvia a la secció d'educació. Encara podem dir que hi ha seients disponibles. El coordinador del concert és el músic lloretenc Josep Soto. El tenim al telèfon i saludem. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, en què consistirà el concert?
Bé, el concert és una mostra del treball que han fet els alumnes durant aquest primer trimestre, tant de l'escola, doncs, Sis Cordes, que és la que doncs, dirigim conjuntament amb l'Enolia Cervantes, com els alumnes de l'Aula Municipal de Música, que aquest any, doncs, com bé has dit, doncs, també coordinem nosaltres. I, per tant, doncs, aquest serà un concert doncs, adreçat a tots els pares i mares, amics i familiars doncs, dels nens que hi participen, i també a tot el públic en general, on es farà una mostra, doncs, com deia, del treball que han fet els nanos doncs, durant aquest trimestre i bé, mostrar doncs, una miqueta doncs, al públic l'activitat musical que s'està donant a terme a Lloret de Mar en aquests moments.
El repertori, evidentment, amb ambient nadalenc.
Sí, indubtablement. Sí, hi ha també algunes peces doncs, que no tenen res a veure amb el període, diguéssim, nadalenc, però sí que, evidentment, no puc tampoc precisar molt el programa doncs, perquè és una mica de sorpresa doncs, per part de perquè la gent doncs, també s'ho trobin allà quan hi vagin, però sí, evidentment hi haurà presència de Nadales i tot això, i molta activitat, i molts músics a l'escenari, músics molt joves, però estem parlant d'una quantitat de músics important, o sigui, fins i tot m'atreviria a desvetllar doncs, la quantitat, i seran a vora 60 nens i nenes tocant tots junts, la qual cosa doncs, és realment digna de veure i per nosaltres ens fa molta il·lusió, esclar.
Hi ha nivell?
Bé, hi ha nivell, hi ha diferents nivells, molts diferents nivells, perquè, clar, estem en un moment en el que, doncs, bueno, l'escola Sis Cordes és una escola que té 7 anys de... aquest any és el 7è any, doncs, que estem treballant. L'aula de música, doncs, ja porta un temps, però els nens van fluctuant, i hi ha alguns que comencen aquest any, altres que continuen, i, per tant, doncs, esclar, hi ha un volum de naus, doncs, que, i de músics, doncs, que ja tenen un nivell de formació prou interessant, i altres, doncs, que estan en una fase més inicial i, per tant, doncs, bueno, faran, doncs, el que està, doncs, dintre de les seves possibilitats, però en qualsevol cas tots donant el màxim de si mateixos i desitjant, doncs, que cada vegada la cosa es vagi engrandint més i puguem oferir cada cop una millor imatge.
Uh-huh. Tornem al concert. Quina durada prevista tindrà?
Doncs estem pensant que sigui no més enllà d'una hora o una hora i mitja de concert, entre altres coses perquè entenem que, doncs, els nens també n'hi ha alguns que són molt petits, i bé, tampoc no volem que sigui doncs molt, molt cansat, doncs, tant per part del públic com per part dels nens i nenes que toquen, i aleshores, doncs, bueno, entenem que això, aquesta durada seria la raonable, entre una hora i una hora i mitja.
Aquests són concerts que per part del públic s'esperen, quan arriben aquestes dates?
Sí, 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 i tant que sí. El que passa és que, clar, a nosaltres ens agradaria, doncs, que cada vegada, doncs, es anessin incorporant més nens i nenes, que els nens, doncs, tinguessin cada vegada més actitud, diguéssim, i amb això estem treballant-hi, doncs, cada dia, doncs, d'estudi, els pares i famílies, doncs, també, que entenguessin, doncs, l'activitat musical com algo realment important, i entre tots, doncs, fer prou pinya i prou força, doncs, perquè aquest nivell que tu feies esment en un moment, doncs, cada cop sigui més alt. Com tu bé deies, doncs, adreçar a tothom que tingui interès, doncs, en veure quin és el moment actual, doncs, pel que fa, doncs, als infants i a la gent interessada, doncs, en l'estudi de la música, adreçar-se al Teatre Municipal, doncs, el dimecres a les 7 de la tarda, doncs, per donar força, doncs, a tots aquells nens que això, que volen mostrar el seu treball i el que estan fent amb tota il·lusió.
Josep Soto, moltes gràcies per atendre la trucada de l'emissora. Esperem que vagi molt bé, que sigui tot un èxit.
Moltes gràcies. Fins ara.
Bon dia, bona hora. A novaradiolloret.cat. Nova Ràdio
Lloret. Les 8:32 minuts del matí. El que fem ara, doncs, al bell mig del Bon Dia, Bona Hora, és recuperar la informació del temps. La crònica és de Miquel Bernis. Bon dia.
Bon dia, Rosa. Avui esperem un dia calcat als anteriors, sent domini del sol, pràcticament sense núvols i amb temperatures que al migdia rondaran al voltant dels 15 graus. Per tant, a un ambient que no canvia, un temps que no canvia, una jornada més. Tampoc ho farà demà, però sí que esperem novetats cada cop més clares en els mapes del temps a partir de dijous i divendres, sobretot. Atents perquè la borrasca de llevant, que vam començar a parlar-ne ahir, que ens podria afectar al llarg del cap de setmana i l'inici de la setmana que ve, va guanyant credibilitat en els mapes del temps i sembla que entre dissabte, diumenge i dilluns tindrem, per tant, pluges pràcticament a tot Catalunya i, per tant, també a la Selva Marítima. Dissabte encara de forma bastant irregular i entre diumenge i dilluns probablement més continuades i més abundants. Bastantes possibilitats que tinguem pluges de més de 20-30 litres per metre quadrat al llarg d'aquesta segona tongada entre diumenge i dilluns, i a més seran unes pluges acompanyades de vent de mar important, llevantada significativa, la que tenim a la vista, doncs, abans de Nadal, el temps que s'ha d'embolicar entre, insistim, el cap de setmana i sobretot l'inici de la setmana que ve. Pel que fa a temperatures, aquest canvi no està clar que ens hagi de portar una gran novetat pel que fa a masses d'aire. Més aviat hauríem de seguir amb temperatures similars. Lògicament, si s'hi afegeix el vent, l'ambient es farà una mica més fred al migdia, però, en canvi, una mica menys destacablement hivernal a la nit.
Gràcies, Miquel, per aquesta informació. Dimarts, dia 13. Repassem portades de diaris. Comencem amb la premsa comarcal. Amb el diari de Girona, l'exèrcit respon a les mocions antimilitaristes que seguirà fent maniobres. La Diputació de Girona i els ajuntaments de Castellfollit de la Roca i de Salrà van sol·licitar que cessin els exercicis fora de la base de Sant Climent. Més temes de portada. Bonet afirma que la Universitat de Girona és un valor de progrés gironí als seus 25 anys. El rector reunirà avui a Madrid amb el secretari d'Estat del Parc Científic i Tecnològic. Un altre tema de portada és que crema una nau a Sant Feliu de Guíxols. L'incendi es va afectar el magatzem adjacent a la sala de festes Las Vegas, situat en el moll, i els tècnics municipals estudiaran ara si cal enderrocar-ho. D'altra banda, el fabricant gironí de panells solars Tamesol, a mans d'un grup britànic. L'aeroport enceta la pitjor temporada d'hivern de l'era Ryanair. Mor un escalador de 27 anys en precipitar-se per una paret del gra de Fajol Petit a Vallter. I el govern desenvoluparà mesures perquè la jornada laboral s'acabi a les 6 de la tarda. Anem ara amb el punt avui, amb la seva portada. Un incendi destrueix el magatzem de la sala Las Vegas. El foc va calcinar l'interior de la nau de 84 metres quadrats i hi ha perill que s'ensorri. L'incendi només va afectar un dels camerinos de la sala de ball de Sant Feliu de Guíxols. D'altra banda, mor un escalador al gra de Fajol Petit. El jove de 27 anys i veí de Barcelona estava sol quan va tenir l'accident. L'aeroport fa 3 mesos que perd passatgers. El novembre ha tingut un 20% menys usuaris que el mateix mes del 2015. El municipal de Girona oferirà dues grans òperes. El gironí Òscar Pérez estrena La millor opció i un altre titular de portada, Les campanes tornen a repicar per la Universitat de Girona. Ahir es va celebrar a la plaça de Sant Domènec la festa per commemorar el 25è aniversari de la universitat.
Més titulars de la jornada. La resta de premsa escrita llegim a El Periódico, a la seva portada. El transport públic de Barcelona no pujarà el 2017. El País destaca, el govern planteja que la jornada laboral acabi a les 6 de la tarda. El Mundo. Santa Maria proposa al PSOE un pacte davant el desafiament sobiranista. La Razón. Els càrrecs del Partit Popular passaran control davant dels militars. I dels militants, volem dir, del partit. També a l'Ara, l'Estat rescatarà les autopistes radials de Madrid i La Vanguardia, la CUP desafia el govern i demana la dimissió de Jané.
Complementem aquest repàs de titulars de portada amb el web 324.cat. Els tres detinguts investigats per cremar fotos del rei declaren aquest matí a Madrid. Carles Puigdemont assegura que el procés no l'aturarà un simulacre d'operació de diàleg. Rajoy convoca la conferència de presidents autonòmics el 17 de gener al Senat. El govern espanyol admet que rescatarà les autopistes en fallida i Fàtima Báñez vol que la jornada laboral acabi a les 6 de la tarda.
Els diaris parlen de Lloret.
Avui trobem un parell de referències a la premsa comarcal, una ja l'hem explicat en el principi del Bon Dia, Bona Hora, pàgina 33 del diari de Girona. Audi deixa fora el pilot lloretenc Miguel Molina del DTM del 2017. Diu aquesta notícia que amb 3 victòries el gironí és l'únic espanyol que ha guanyat una cursa en el campionat alemany. I també avui en el diari de Girona, en aquest cas a la pàgina 19, trobem doncs l'article d'opinió de Carles Arbó que es titula Rèquiem per l'autonomia local.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Els teus personatges favorits del Club Super 3 tornen a Lloret. En Fluski i el senyor Plas seran a la plaça de la Vila dissabte 17 de desembre a les 5 de la tarda. I a continuació, el concert dels SP3. Ens ho passarem super! I diumenge 18, la festa continua amb la gran rua de personatges infantils també a les 5. Dissabte 17 i diumenge 18 de desembre, viu el Nadal de Lloret. Vine a la plaça de Pere Torrent, on trobaràs un espai infantil amb inflables, activitats i tallers, food trucks i música en directe. Un cap de setmana per passar-ho en família. Viu el Nadal a Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8:39 minuts del matí obrim la segona part informativa del Bon Dia, Bona Hora. Durant molts segles, les platges han estat ben diferents de com les coneixem ara. Eren espais dedicats al treball de pescadors i de mariners i un punt de vara d'embarcacions i assecatge de xarxes. Fins i tot, en alguns casos, eren considerades espais marginals. Ara són zones de lleure allunyades dels usos tradicionals associats a la pesca i la navegació.
Per saber com ha canviat la platja a Catalunya, es pot visitar fins al 31 de gener l'exposició Anem a la platja. Té l'objectiu de fer reflexionar els visitants de les transformacions del paisatge marítim i les conseqüències econòmiques, socials i ambientals que s'han generat. Està produïda per la xarxa de museus marítims de la costa catalana, de la qual Lloret n'és membre. La mostra, que recull una seixantena d'imatges històriques, està allotjada al Museu del Mar. Parlem amb la directora de Patrimoni Cultural, és Anna Fuentes, la tenim al telèfon i saludem. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què podrem veure en aquesta exposició?
Bueno, doncs podrem veure fotos antigues de quan la gent anava a la platja, però anava a la platja per oci. És a dir, anem a la platja a divertir-nos, a gaudir, no a treballar.
Hi ha imatges de la platja de Lloret...
Sí, hi ha imatges de la platja de Lloret, però també hi ha imatges de tots els municipis dels museus que formen part de la xarxa de museus catalans marítims. Uh-huh. És a dir, és una recopilació, és una exposició conjunta que hem treballat tots els museus de la costa catalana i hi ha fotos de tots els municipis que tenen el Museu Marítim adherit.
I en quines èpoques s'engloben aquestes fotografies?
Aquestes fotos aproximadament són del 1920 fins al 1930-40 aproximadament. Hi ha fotos curioses que es veuen els vestits de bany, els primers vaixells per anar a gaudir de la platja, els primers patins de vela. És una exposició fotogràfica que es veuen coses que no havíem vist fins ara.
I evidentment la tradició pesquera i marítima.
Sí, però aquesta tradició marítima i pesquera es veu més en el fons, eh? L'Anem a la platja, que és com s'anomena aquesta exposició, és justament d'oci, d'anar a disfrutar de la platja, dels estiuejants, de com la gent començava a la platja per altres feines que no eren les pròpies feines de la pesca.
Mm-hmm. Per tant, es pot veure l'evolució en aquest sentit.
Ah, exactament.
Fotos maques i recomanades perquè la gent se les quedi en el seu imaginari col·lectiu.
Sí, i a més, fotos amb els que es veu la moda, amb la que es veu com eren els pobles, es veuen façanes marítimes de tots aquests municipis, com han canviat. És curiosa. Realment és una foto, una exposició molt recomanable.
Ho hem comentat, la mostra està produïda per la xarxa de museus marítims, oi?
Exactament.
Això vol dir que aquestes poblacions són tots de la costa catalana.
Exacte, sí, van des del nord de la costa catalana fins a Cambrils, passant per Barcelona, Mataró, Lloret, Palamós, Torroella...
Quantes en total?
Són 11 museus i de fotografies n'hi ha unes 25 o 30 aproximadament.
Anna Fuentes, doncs, gràcies per tota aquesta informació. Recomanarem especialment des de l'emissora visitar aquesta exposició perquè, com dèiem, de temps en tenim havent passat aquestes festes de Nadal. Gràcies per la informació, per l'entrevista i molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8:43 minuts del matí seguim avançant amb més temes. Conèixer el treball de les dones en el món cinematogràfic. Aquest és l'objectiu principal del projecte La dimensió poc coneguda pioneres del cinema, creat per Ingrid Guardiola i Marta Sureda. Es presenta aquest dimarts, per tant, avui a Lloret de Mar, a través d'una conferència.
Es tracta d'un treball d'investigació que el formen 4 audiovisuals dedicats a cineastes, muntadores, guionistes i actrius. Cadascun d'aquests vídeos van acompanyats pel retrat d'una pionera que ha fet l'artista Andrea Batoi. Les dones retratades són Alice Guy, Anita Loos, Clara Bow i Lilian Guix.
La presentació del projecte i la conferència serà aquest dimarts a la sala polivalent de la biblioteca i comença a les 8 del vespre. L'acte és obert a tothom. Es tracta d'una activitat paral·lela del cicle Cinema i Dona que organitzen conjuntament la Societat de Dones L'Aurora i el Cineclub Atlar. La conferència anirà a càrrec d'una de les responsables del projecte, que és Marta Sureda, a qui tenim al telèfon. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem fent uns breus apunts. De què anirà aquesta conferència? Què explicareu?
Bé, aquesta conferència, bé, més que una conferència, és la presentació d'un projecte que és de la dimensió poc coneguda, Pioneres del Cinema, que vam començar amb l'Ingrid Guardiola ara de fa 5 anys o així, més o menys. I això, us presentarem el projecte que vam desenvolupar a partir d'una beca CREAS de l'Ajuntament de Girona.
I què es va motivar a tirar endavant aquest projecte?
Bé, el que ens va motivar és, tant la Ingrid com jo, les dues hem estudiat cinema, ella a través de comunicació audiovisual i jo d'història de l'art, i ens adonàvem doncs, que hi havia una mancança a l'hora de saber quina és l'aportació que havien fet les dones en el cinema. I, diguéssim, la història del cinema tal com ens l'havien donat, doncs de les poques dones de les que es parlava era de Leni Riefenstahl, no?, que era col·laboradora del Tercer Reich. Vull dir, molt positiu no era, i vam decidir, doncs, portar a la llum doncs, alguns d'aquestes dones i d'aquest treball.
Però l'aportació de les dones existia de forma històrica, mirant enrere, sí. o senzillament no podien accedir a llocs importants?
Sí, sí que han accedit, i sobretot en moments concrets del cinema, sobretot en els seus orígens, no? Abans que es convertís en una indústria, com és el cas de Hollywood, doncs sí, havien conviscut homes i dones i les dones tenien un paper actiu important, no?, a l'hora de construir la pel·lícula.
Heu triat 4 retrats de 4 dones, entre elles Clara Bau i Lilian Guix. Per què aquestes 4 dones?
Bueno, aquí sí que li vam donar llibertat una mica a l'Andrea Betoi. Aquests quadres es van fer en motiu de l'exposició que hi va haver-hi el 2014 al Museu del Cinema de Girona, i li vam demanar a aquesta artista urbana, que ella ja està avesada a treballar amb els rostres femenins, ens li vam dir que triés algunes actrius, algunes guionistes, bueno, gent important, no?, que nosaltres li vam passar a la llista, i ella va triar les que li suggerien més.
I en aquest treball que heu fet el formen doncs 4 documents audiovisuals.
Sí.
Fes-nos 4 pinzellades, és a dir, per entendre una mica el paper que ha tingut la dona, no?, a la història del cinema, que ha permès evidentment fer avançar doncs aquest art. Quins serien potser les aportacions més importants que hi ha hagut?
Bé, per exemple, al principi, en el cinema dels orígens, no?, és quan ens remuntem al principi del segle XX, doncs tant Alice Guy com Louise Weber als Estats Units van fer aportacions en la narrativa audiovisual, diguéssim, que de primer ordre, no? Doncs, que sé, tant podia ser doncs, la inclusió del pla contra pla en una mateixa escena, bueno, no sé, en veurem alguns exemples avui.
I us centreu en Hollywood, en els Estats Units, o mireu altres països també?
No, mirem altres països, el que passa que sí que això ho diem a la web del projecte, que ens hem centrat bastant en Europa i Amèrica, no? És a dir que, diguéssim, després vam fer un treball posterior, un Soy Càmera, que és el programa del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que s'emetia per parladors de televisió espanyola, vam fer un programa en què sí que vam donar veu, diguéssim, a altres cinematografies més enllà de les occidentals, per dir-ho així.
Totes aquestes dones que d'alguna manera heu pogut investigar, tenen alguna cosa en comú o tenien alguna cosa en comú?
Potser les de Hollywood, que doncs, potser les guionistes, no?, que en principi doncs, eren dones doncs, que se les coneixia públicament per la seva intel·ligència i després però havien de portar una vida privada doncs, una mica familiar i domèstica, diguéssim que no tinguessin, que no estiguessin massa vinculades a la vida política, però això com a pinzellades a guionistes del Hollywood dels anys 30 i 40, però no ho sé.
És a dir, pel fet de ser dona, si reconeixeu algun tret comú per el fet d'haver de plantar cara, poder fer una feina potser que costava, no?, tenir a les dones ja de per si.
Sobretot la de direcció. No?
Sí, no? Era la més complicada, no?, potser.
Sí, sí.
Perquè trobar una dona directora, almenys fa anys, se'n troben, sí, sí, o no?
Per exemple, a Hollywood van desaparèixer amb l'arribada del cinema sonor, quan es va fer més complicat a nivell tècnic i es van recaptar més diners a través de les pel·lícules, doncs aquí sí que les dones van desaparèixer de la direcció. només em va resistir una, i que era Dorothy Asner, però la majoria ja van deixar de filmar.
I per què va passar això?
Bueno, la nostra teoria és perquè arriba el sistema d'estudis, treballa de forma, diguéssim, fabril, no? Vull dir que a Hollywood, diguéssim, més que ni tan sols el director era tan important, no? El més important era la figura del productor, que era el qui organitzava, no?, la pel·lícula, qui havia de desenvolupar cada paper, no?, de la realització i així. I llavors, en aquest sistema així més industrial, per dir-ho d'alguna manera, les dones semblava que no hi tenien...
Tant.
No hi tenien cabuda. No sé, en parlarem avui al vespre de tot això, vull dir que ho desenvoluparé millor.
I tant que sí. Entenem, doncs, que d'actrius, evidentment, n'hi ha moltíssimes a Hollywood. D'altres papers, potser més artístics, sí, de tasques professionals, però potser feines més tècniques o fins i tot, com deies tu, no de direcció, potser no se'n troben tantes, oi?
Exacte. Però ja veurem que en moments de la història del cinema sí, que és molt curiós això.
Ah, doncs això és...
Moments,
això és,
no? Sí. Que a vegades tendim també a pensar, no?, que abans estaven pitjor, no? I en alguns moments no té per què.
El vostre projecte, que es diu La dimensió poc coneguda, Pioneres del cinema,
sí.
Us ha permès arribar a alguna conclusió? Que dius, mirant tota aquesta informació que heu anat investigant, no?, fent una mirada enrere, des del principi del cinema fins ara, heu arribat a alguna, allò, el que dic, no?, alguna conclusió?
Que queda molta feina per fer, no?, que encara ara, perquè bueno, en aquest projecte també s'inclouen entrevistes a professionals i a teòrics, no?, de cadascuna de les especialitats, per dir-ho així. I bé, tu sents la Neus Ballús, no?, la cineasta, que tenim una entrevista que es pot veure a la web, parlar, i bueno, clar, els tant percents de dones cineastes actualment també són bastant desoladors, no? Vull dir que la conclusió és que hi ha molta feina a fer, tant a nivell de recerca, no?, de que la gent que està estudiant a la universitat i tingui la possibilitat de dedicar temps a la investigació, doncs s'animi a fer temes d'aquests i, bueno, i en l'actualitat, doncs, que sigui tan fort, no?, que hi hagi tan poques dones encara ara cineastes.
El projecte el aneu presentant, no?, entenem, a diferents llocs.
Sí, aquest projecte, bueno, com t'he dit, comença, doncs, fa 5 anys, més o menys, amb un curs que vam fer amb la Ingrid Guardiola al Museu del Cinema, i després demanem aquesta beca CREAS de l'Ajuntament de Girona per poder fer l'exposició al Museu del Cinema.
I la reacció...
Això fa del 2014, em sembla, l'exposició, sí.
La reacció del públic, quina és?
Doncs va venir molta gent i tothom estava molt... molt content amb el contingut, molt interessat, i fins i tot en Jaume Figueres de Cinema 3 va venir, es va mirar tots els audiovisuals i ens va voler fer una entrevista i tot al programa. Vull dir que bé, que la rebuda ha estat bona.
Doncs us felicitem per aquesta iniciativa. Recordem que la presentació del projecte és avui, aquest dimarts, a partir de les 8 del vespre, a la sala polivalent de la Biblioteca de Lloret. Marta Sureda, moltíssimes gràcies per l'entrevista.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molt bon dia.
Adéu, bon dia.
El divendres 16 de desembre, de 9:15 a 10:15 del vespre, a les pistes d'atletisme, t'esperem a l'entrenament popular per la cursa de Nadal. Entrenament per a diferents nivells de condició física. Recorregut al circuit, exercicis tècnics, consells per abans i després de la cursa. Vine a l'entrenament popular a càrrec d'Isidre Jiménez, entrenador del Club Atletisme Lloret, i dels atletes del club, Jonathan Romeo i Àngel Mollera. El divendres 16 de desembre, de 9:15 a 10:15 del vespre, a les pistes d'atletisme, t'esperem a l'entrenament popular per la cursa de Nadal.
Bon dia, bona hora.
Set minuts i arribarem a les 9 del matí. Fem ara una mica de resum de continguts. El Bon Dia, Bona Hora d'avui dimarts, dia 13 de desembre del 2016. Un programa que hem començat explicant que Lloret de Mar serà la seu per segon any consecutiu del torneig internacional Globàsquet, un projecte destinat a fomentar la formació de joves esportistes en el món del bàsquet. En aquesta segona edició, que es durà a terme del 8 al 13 d'abril del 2017, s'ha ampliat el nombre de grups i, a més, hi haurà competició femenina per primera vegada. Els participants seran nens i nenes de 12 a 14 anys a
les categories infantil i mini. De moment hi ha 92 equips confirmats d'arreu del món, però l'organització espera arribar als 150. Això suposarà unes xifres de prop de 2.000 jugadors. Entre els conjunts que formaran el torneig hi ha entitats del nivell com el Barça, el Baskonia, l'Uni Girona o el Fenerbahçe turc. Durant la presentació feta aquest dilluns a la sala d'actes de l'Ajuntament, l'alcalde de Lloret, Jaume Dolçat, ha considerat que és important apostar per aquest esdeveniment. Creu que es convertirà en un dels més importants d'Europa.
Això acabarà sent un gran referent, un torneig referent a Catalunya, a Espanya i a Europa de bàsquet per gent jove, a més molt ben acompanyat d'altres activitats. Per tant, hem de fer-hi una aposta estratègica, així ha estat, i avui en dia, com dic, les dades parlen per si soles. Ens parlaven de la previsió, tenim 92 equips confirmats, la previsió és arribar a aquests 150, 1.800 participants, gairebé 2.000 acompanyants, són les xifres que estem moguent actualment, on creiem que ens mourem.
Globàsquet va més enllà de la competició, també aposta per la formació i al llarg de 6 dies es realitzaran jornades formatives per jugadors i pares. Josep Ramon Muro, organitzador de Globàsquet, destaca que és molt més que un projecte esportiu.
Tornejos de bàsquet segur que tots en coneixeu i en trobareu molts més. I de fet, aquí a Lloret se'n fan de futbol, se'n fan propers, se'n fan de molts altres. Nosaltres hem fet un projecte que són 6 dies de durada, en el qual, durant aquests 6 dies, a part de l'activitat esportiva, durem a terme clínics que estan confirmats. Penseu que cada matí hi haurà un clínic de 12 a 1 del migdia i cada dia per la tarda dels 6 dies també farem una conferència enfocada sobretot als pares i als infants.
Globàsquet compta amb dos ambaixadors de luxe, els jugadors professionals Pau Ribas del Barça i Leonor Rodríguez de l'Uni Girona. El Blaugrana dona importància a l'experiència que viuran els participants.
Com a jugador professional sí que viatges, veus món, tens unes experiències molt bones que quan ets petit doncs, no les has pogut viure i estaves tota la temporada esperant doncs, aquest tipus d'esdeveniments, no? Tornejos que et permetien anar a l'estranger, jugar contra equips de tot el món, és com una experiència dins del bàsquet, no? I bueno, gràcies a Globàsquet i a Lloret doncs, podem fer un gran torneig aquí.
A banda de Globàsquet, l'equip de govern ha donat a conèixer l'impacte econòmic dels esdeveniments esportius realitzats durant el 2016 a Lloret. S'ha calculat que la destinació ha comptat amb un impacte de prop de 700.000 euros i que per al 2017 s'espera doblar aquesta xifra. Aquest any es tancarà amb prop de 250 esdeveniments esportius que hauran portat aproximadament uns 50.000 participants fins aquí, fins a Lloret de Mar. Si aquesta és la notícia esportiva positiva del dia, la negativa és que Audi deixa fora Miguel Molina de la seva plantilla de pilots oficials per al DTM del 2017. El pilot de Lloret de Mar feia 7 temporades consecutives que participava en el prestigiós campionat alemany de turismes. Audi ha publicat aquest dilluns la seva plantilla de pilots per al DTM 2017, com diem, al campionat alemany de turismes. La principal novetat ha estat la reducció de 8 a 6 cotxes per marca a la pròxima temporada. En conseqüència, el pilot de Lloret, Miguel Molina, ha estat el principal perjudicat i ha quedat fora d'Audi. Molina, volem dir, competia en el DTM des de l'any 2010 i va ser el primer pilot espanyol a guanyar una cursa en aquesta competició i acumulava 87 curses, 4 victòries, 7 podis i 6 pole positions. El pilot de Lloret ha fet una notable temporada amb 2 victòries, una pole i una tercera posició, però la incorporació de Luic Duval fins ara a l'equip de resistència d'Audi i l'ascens a pilot oficial de René Rast han sentenciat Molina. Els altres 4 pilots de l'escuderia seran Ekström, Rockenfeller, Green i Mahler.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Més a punts, a més resums, Jaume Dolçà protagonitzarà aquest vespre el sopar col·loqui que organitza el Club d'Economia de Lloret, en què l'alcalde pronunciarà una ponència sobre els sectors econòmic i turístic del municipi. L'esdeveniment que ha reservat als socis del Club d'Economia es du a terme cada any per aquestes dates com a cloenda del 2016. A més de l'alcalde, hi assistiran, entre altres personalitats, Enric Dotres, president del Gremi d'Hostaleria de Lloret, i Cristina Cabanyes, presidenta de l'entitat. El sopar col·loqui que presenta el periodista Josep Puigbó comença a 8:45 del vespre i es du a terme a l'Hotel Guitar Central Park. D'altra banda, un monòleg interior sobre el bé i el mal amb clau de Road Movie. Això és el que es podrà veure en El Bon Lladre, que es representa aquest divendres i que tanca la temporada de Lloret Espaiof. L'obra es representa a dins del pub Jerry's. L'actor Josep Julien, conegut per les seves aparicions a sèries de televisió com La Riera, El Cor de la Ciutat o Cuéntame, estarà sol davant del públic i interpretarà un potent text irlandès de Conor McFerron, que farà les que els espectadors riguin i que s'emocionin alhora amb les vivències d'aquest personatge. El Bon Lladre es podrà veure aquest divendres a partir de les 9 de la nit en el Pub Gerris. Queden molt poques entrades a la venda i valen 8 euros. Un minut i arribem a les 9 del matí. Fins aquí l'actualitat, fins aquí les notícies del dia del Bon Dia, Bona Hora, i a partir d'ara, a partir de les 9 i fins a arribar a les 10 del matí, us deixem amb la tertúlia. És temps d'opinions i de tertulians i de veïns aquí a la ràdio de Lloret de Mar. Us hem acompanyat en directe Josep Altafulla i Rosa Giral. Ha estat un plaer com cada matí. Fins ara mateix.
Bon dia, bona hora.